Quan es va llevar, va saber que alguna cosa no anava bé. El que sempre li havia semblat sòlid, de cop, no ho era. Una mena d'ones donaven la sensació que els objectes i el mateix aire estaven dotats de moviment. Quan els peus van tocar terra, la sensació es va accentuar perquè el que abans era parquet, ara semblava goma. Durant l'esmorzar, els gustos dels aliments eren uns altres, però després d'aquelles primeres hores de xoc i de psicodèlia, s'hi va acostumar. El que havia estat tan nou i tan sorprenent ja no ho era, i va adaptar-se a la nova normalitat sense ni tan sols preguntar-se si podia recuperar la seva vida anterior o el perquè d'aquell canvi.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La divulgació del fantàstic és una feina col·lectiva. Cada amant del gènere hi posa el seu granet de sorra, sigui recomanant un llibre o una pel·lícula, anant a un festival o creant iniciatives que ajudin a llançar el següent missatge. Gent, això és important. Al programa d'avui retem homenatge a una de les persones que ha ajudat a divulgar la ciència-ficció i a donar una empenta a nous escriptors. Es tracta del gran Miquel Barceló, creador de l'editorial Nova i dels Premis UPC, que ens ha deixat fa només uns dies. També parlarem de nous projectes, en aquest cas la nova editorial i Premis Finestres per fomentar el còmic i la novel·la gràfica en català. Ho farem amb la seva editora, Montse Terrones. Encara relacionat amb el món del còmic, concretament amb el del manga, parlarem amb Sheila Malchiran sobre la importància de la demografia femenina per lluitar contra el patriarcat. I acabarem parlant de festivals. D'una banda, farem crònica de la desena edició del Fantàstic Granollers i de l'altra, en Marc Mosquera ens explicarà com ha anat la 40a edició del Festival de Terror de Molins. És el que donarà de si el setè quimèric d'aquesta 6a temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I comencem el programa d'avui volent retre un homenatge a Miquel Barceló, una personalitat que ens acaba de deixar fa només uns dies, que ha fet molta feina pel gènere fantàstic i que precisament el Quimèric, el primer Quimèric que vam fer, el primer de la primera temporada aquí a Ràdio Sabadell el vam fer, podem parlar amb ell, una persona super assequible, un programa que fèiem amb l'Alfons Mallol. Alfons, què tal?
Mira, per què?
Ben tornat.
Gràcies.
Com ha estat per tu saber aquesta notícia que ens ha deixat el Miquel Barceló?
Doncs, xocant, la veritat, no m'ho esperava, no sabia que tingués problemes de salut ni cap problema, i tampoc era tan gran que el que s'acostuma a dir.
És veritat. Tens bon record de l'entrevista que vam fer?
Sí, molt, molt, molt bon record. I també d'altres trobades que hem tingut amb aquest home, i li agraïm molt tot el que ha fet, tant de forma directa com indirecta per tots nosaltres.
Va ser un bon inici del programa. Jo crec que començar un programa nou, de zero, amb aquesta persona que ha fet tantíssim, no? Amb aquesta editorial nova, amb els Premis UPC, és com dir, hem vingut per quedar-nos, no?
Sí, i aquesta continua sent la idea, no?
Has pogut triar una mica alguns dels moments que et van marcar més d'aquesta entrevista.
Sí, clar, el primer que vaig pensar quan vaig sentir és que li havien de rendir un homenatge. Per tant, vaig posar mans a l'obra, un cop a l'any no fa mal, i vaig recuperar alguns talls. I començaria, si no us fa res, amb la primera pregunta que li vam fer.
La primera pregunta jo crec que és obligada, que és d'on li ve aquesta afició pel gènere de la ciència-ficció.
Mira, això ve de que el meu pare era una persona molt llesta i era dels pocs que en aquest país llegia ciència-ficció als anys 50. Jo recordo que a 9 anys em vaig enfilar amb un grapat de tamborets i cadires i d'això per arribar a la prestatgeria de dalt de tot. Vaig agafar un llibre dels que llegia el meu pare. Abans llegíem molt abans, encara, i no hi havia tele, per tant llegíem molt més. I vaig agafar un llibre que és The Puppet Master, del Robert Heinlein, amos de titelles, però que aquí es va dir Titan invade la Tierra. Uf. I la història consisteix en que amb una espècie d'extraterrestres que són com uns llimacs, se't foten darrere el clatell, fan dendrites, entren al cervell i s'apoderen de la teva voluntat. La típica novel·la de Guerra Freda, com la pel·lícula Los Ladrones de Cuerpos i aquestes coses.
Sí, sí, recorda-li que també capítols d'Expediente X, eh?
Sí, de Futurama.
Tu llegeixes també això als 9 anys i el teu cervell queda pertorbat de per vida. O sigui, ja no és mai més normal, no?
Iker, Marina, vosaltres no hi éreu encara en aquella primera entrevista. Que us ha sorprès aquesta proximitat i aquesta manera de parlar del Miquel Barceló?
Bueno, jo crec que us tenia confiança, fins i tot, eh?
Ens va reconèixer com a igual, sí, igualment sí, sí. Friquis, no?
Potser. Van dir, ui, aquests dos tenen pinta de...
Això sempre, sempre.
Bueno, informàtics els reconeixem.
Clar, veritat. Com és que hi ha tants informàtics que els agrada aquest gènere? Què té?
Bueno, perquè els informàtics estem una mica sonats i la ciència-ficció és per sonats i aquestes coses.
La ciència-ficció és per sonats.
Sí. Bueno, és una imatge que té la societat en general,
sí,
que hauria de llegir més ciència-ficció, la veritat.
Bueno, jo crec que és bastant certa, però opinions, no? Però estar sonat és bo, jo penso, realment.
Sí,
mira,
tant,
ell ho deia
sí,
referint-se a si mateix, per
clar,
tant, sempre...
Que
sempre
si no és molt avorrida
bona,
la vida.
No?
Sí.
Però sembla que tenia una bona opinió, no?, sí, del gremi.
Una cosa que sabem, diguem, és que tot el que tu vulguis pensar que es pot arribar a fer, si poses prou feina i prou esforç, segurament la podràs acabar fent.
I, de fet, això és el que ell va fer amb la seva guia, no? Perquè es va dedicar a fer el que molta gent voldria, que és, mira, jo t'explico tots els llibres de ciència-ficció que hi ha i et faig una mica de valoració i te'l recomano o no te'l recomano, no? Mm-hmm. Això sempre és un gran què.
La guia ha sigut una guia per tothom.
Sí que ell va explicar una mica, bé, tot i ser un treball molt, molt gran el que ell va fer en aquest àmbit, mm-hmm, se'l veia superhumil.
No, realment, perquè hi ha molts llibres semblants arreu del món, aquestes era molt fet aquí, però va passar que jo, en un moment determinat, jo tenia una tesi doctoral feta a Itàlia, amb enginyeria aeroespacial, i quan vaig decidir abandonar, diguem, la carrera professional que estava amb una multinacional informàtica i passar-me a temps complet a la universitat, em van demanar que fos doctor. Jo vaig dir, bueno, soc doctor a Itàlia, aquí teniu el títol. Va dir, no, vostè ha de ser doctor a Espanya, perquè en aquell moment encara no hi havia convenis o el que fos, no? Llavors em van dir que el que podia fer era agafar la tesi que tenia, que em sembla l'estudi del control magnètic de satèl·lits amb òrbita baixa, perquè si no funciona, utilitzant el camp magnètic de la Terra, i em van dir, agafa això, que ho vaig fer l'any 72-73, estava parlant del 89, tradueixo i defenso en un tribunal d'aeronàutics un altre vaig dir, no colarà ni de conya, perquè és molt vella i jo ja fa molts anys que em dedicava a la informàtica, no em dedicava a això, no? I llavors vaig convèncer un catedràtic, bueno, un company meu, que era el Toni Oliver, que em va fer de director de tesi, d'una tesi de... Possiblement va ser la primera cosa que vam fer sobre informàtica i ciència-ficció, la idea com la ciència-ficció havia vist un futur amb informàtica, amb robots, amb cíborgs, amb ordinadors, amb xarxes, etc. No? I vaig fer una tesi sobre això, i per fer una tesi sobre això em vaig obligar a fer una espècie de resum de la història de la ciència-ficció, i d'aquí, diguem, quasi com a subproducte de la tesi, va sortir la guia.
També en aquesta entrevista ens va explicar la meravellosa època dels anys 60, amb els canvis que van haver-hi i la seva teoria de cicles cada 40 anys.
Però que els anys 60 van ser uns anys de gran moguda. Jo sempre havia pensat que, mira, els anys 20 ho van ser-ho. Del segle XX. Els anys 60 ho van ser-ho. I pensava que els anys... diguem, la primera dècada dels 2000 li tocava ser-ho, allò de 40-40-40. Però clar, havíem tingut el Thatcher i la Reagan i això no es perdona, eh? Costa més superar el Thatcher i la Reagan que ens ha costat superar el Hitler, eh?
El Thatcher i la Reagan.
Comparats amb Hitler.
Això va anar directe al primer muntatge de fricades que vam fer. I que ja per això jo ja em trec el barret i agraïm molt al Miquel Barceló per la feina feta. I al fons ens retrobem,
sí.
Espero que no sigui per un altre difunt.
Ostres,
ai, sí, és veritat.
Karen, sisplau.
Tot això arreglar-ho. La trobada avui, no el difunt.
Gràcies, Alfons.
Un plaer.
Molt bé, gràcies a vosaltres i que el quimèric no sigui una quimera.
L'entrevista.
Coneixem casos de llibreries que han acabat portant a la creació d'una editorial, com la desapareguda Cronos de Barcelona. Ara n'acabem de conèixer un altre cas que, a més, ha creat els seus propis premis. La llibreria Finestres, ubicada al carrer Diputació de la capital catalana, compta ara amb una editorial amb el mateix nom, orientada a publicar còmic i novel·la gràfica en català. Una creació que ha anat de la mà d'uns guardons per reconèixer les obres que trien aquesta modalitat creativa. Avui en parlem amb l'editora de Finestres, Montse Terrones. Benvinguda al Quimèric.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
En quin moment veieu la necessitat de crear una editorial i fer-ho amb el nom de la llibreria, amb aquesta llibreria com a suport?
Bé, A Finestres, de fet, no és que sigui una llibreria que està creant diferents coses, sinó que és un projecte que està format, entre altres coses, per la llibreria, però també per les beques, els premis i per l'editorial. D'acord? És que a vegades hi ha una mica com de malentès de com que és la llibreria.
Si no és només una cosa, sinó que ja ha nascut com un projecte pluridisciplinar, perquè ens atenguem, no?
Exacte, exacte. I ja des de ben al principi ja es tenia la idea de que a banda de la llibreria i dels premis es volia també crear una editorial. I es va fer tot un procés de reflexió interna entre els membres inicials de l'equip per decidir sobre què versaria aquesta editorial. Es va buscar un nínxol de mercat en què no hi hagués una oferta i en el qual diguem que el projecte pogués aportar, no? En lloc de venir a competir, venir a sumar. Mm-hmm. I es va trobar el forat del còmic adult per adults en llengua catalana.
I ja tenia una predilecció pel còmic o per la novel·la gràfica? Vull dir, ja hi havia un amor previ cap a aquest tipus de format?
A veure, està clar que el projecte Finestres té un especial carinyo al còmic, perquè ja dins la mateixa llibreria que existeix en l'actualitat té una secció gran. A nivell editorial s'ha apostat per fer una editorial especialitzada en còmic i s'ha creat el premi Finestres de còmic en català, i a més quan s'obri una nova llibreria, no?, que estarà just enfront de l'actual, al carrer Diputació 250, especialitzada en arts visuals i amb un 30% de la llibreria dedicada al còmic. Vull dir que hi ha evidentment una aposta sòlida i ferma per aquest mitjà d'expressió.
O sigui que estarem parlant de dues llibreries?
Bueno, serà una llibreria però amb dos espais, amb dues seus.
Home, déu-n'hi-do, això és ambiciós, és un projecte gran.
Sí, sí, la veritat és que sí. Sí, és un projecte gran i ambiciós i amb molta projecció cultural, no? I sobretot el que és un projecte cultural.
Considereu que encara es publica poc còmic i poca novel·la gràfica en català?
Bueno, de fet, l'editorial justament s'ha creat per suplir el que es considera que hi ha un buit en la publicació de còmic adult en català. El mercat del còmic, fins i tot el del còmic adult, és un mercat madur, hi ha molta oferta. El que passa és que el 99% d'aquesta és en llengua castellana. De còmic en català sí que existeix, però és sobretot el del públic infantil i juvenil, però és evident que pel que fa al lector adult l'oferta era realment molt, molt minsa.
I veniu a canviar això, no? Transformar-ho.
Sí, nosaltres tenim com a objectiu, el nostre propòsit és normalitzar la presència del còmic adult en llengua catalana, que el lector que vulgui llegir en català pugui trobar les obres més representatives actuals, no?, amb aquesta llengua. Que no sigui una excepció, no?, sinó que sigui fàcil, no?, com quan busques, doncs, no sé, les novel·les internacionals que són més representatives en l'actualitat, les pots trobar amb relativa facilitat en català, doncs que succeeixi el mateix amb el còmic adult.
Creieu que podria arribar a passar fins i tot com està passant amb algunes editorials de ciència-ficció en català, no?, que primer va néixer una, després dos més, després quatre més, i al final doncs tenim un munt d'editorials que estan publicant gènere fantàstic en català?
Sí, això és una possibilitat, i a més, dins del que són les formes de funcionar del sector editorial, de fet, fins i tot és bastant probable que acabi passant.
Generareu una necessitat, no?, també.
Sí. I que hi ha algú, no?, que marca tendència, vull dir que funciona així.
I què hi ha dels gèneres? El fantàstic serà present en els títols que voleu publicar, o al final us decantareu cap a un sentit, cap a un altre, o anireu veient a mesura que aneu publicant?
Sí, la nostra línia editorial és la del còmic d'autor, o sigui que no publicarem gènere, no publicarem superherois, no publicarem fantasia heroica, no publicarem manga d'aquest molt, molt, molt comercial. El que volem és desenvolupar una línia en el que la presència autoral sigui molt, molt, molt forta, no? Llavors sí que pot ser que un autor, no dins del mainstream, sinó del que és el còmic d'autor, faci una obra de ciència-ficció, però això molt basada des del seu punt de vista sí que podria entrar en la nostra, en el nostre catàleg, però diguem-ne que hauria de ser una visió molt personal, no? No obres d'aquestes que es fan, bueno, de gènere més tipus industrial.
De moment heu anunciat dos títols que publicareu, que és L'accident de caça i Intrèpides. Què ens en pots dir, pels que no el coneixem?
Bé, de fet ja estan a la venda, van sortir a la venda a mitjans de novembre, i aquests dos títols volen ser com una representació, no, de què és el que volem fer. Uh-huh. Llavors, L'accident de caça és una novetat en sentit estricte, és l'obra que va guanyar el premi al millor còmic a l'últim festival de còmic d'Angulema, que és el festival de còmic més important d'Europa, i és una obra de molta densitat literària i gràfica. És un true crime, això que està tan de moda ara, que parla bé d'uns fets reals en què hi ha un assassinat, i etc. Però que en el fons és un llibre que va sobre una relació complexa entre pare i fill, i una història sobre la redempció i el poder que té el poder redemptor, no?, de la literatura i de l'amistat, dins de, no només en general, sinó també en contextos complicats com són la presó.
I Intrèpides?
I l'altra, sí, Intrèpides, el registre és molt diferent, i és una obra que està formada per 30 retrats breus, d'unes 5-6 pàgines, de 30 dones que van tenir la valentia i el coratge de no resignar-se a allò que els deparava el destí. I bé, ens parla de casos coneguts, com per exemple la Peggy Guggenheim, no? la col·leccionista d'art, però la major part d'ells són persones que, dones que han tingut molta importància o que han fet coses molt remarcables, però que són, doncs, profundament desconegudes, no?, per nosaltres. Per exemple, es parla de l'Agnòdice, que va ser una de les primeres dones ginecòlogues que hi va haver. Això et parlo de l'època de la Grècia antiga, i que exercia com a ginecòloga en un moment en què les dones tenien prohibit exercir aquesta professió. I s'havia de disfressar d'home, com si fos un home, per poder exercir, no? Bueno, i ha estat tot explicat amb un to molt desinvolt i fins i tot amb uns tocs d'humor que fa que sigui una lectura molt, molt agradable i molt divertida.
Tot una declaració d'intencions entre els dos títols.
I, exacte.
I ja parlàvem dels premis, ja teniu oberta aquesta convocatòria, almenys fins al 28 de febrer, amb el veredicte de cara al març. Quins són els requisits per participar? I si algú ens està escoltant i és il·lustrador, què hem de fer?
Sí, a veure, el premi és per obres que han de tenir com a mínim 96 pàgines, i poden ser tant en color com en blanc i negre. Però per presentar-se no cal que ens enviïn les 96 pàgines, sinó que ens han d'enviar un projecte de l'obra que volen fer.
Ah, si encara no cal que estigui acabada, diguéssim.
No, no, a més, perquè tampoc dona temps a posar-se ara fent 96.
No sé, igual algú ja la té feta, no? Estaven
bueno,
esperant
sí,
aquest
no?
moment.
Sí, això podria passar, no? Però en principi no demanem això, no cal, no? El que necessitaríem és que ens presentessin un projecte que sí que ha d'incloure 24 pàgines acabades, i si el còmic està pensat per ser en color, aquestes pàgines han de ser en color, una sinopsi del mateix desenvolupada, vull dir que no sigui mitja pàgina, sinó que ens fem una idea bastant clara de què anirà el llibre i com es desenvoluparà la història. I tot això se'ns ha d'enviar en PDF a través d'un formulari que tenim al web de l'editorial, editorialfinestres.com, justament per participar en aquest premi, i se'ns ha d'enviar abans del 28 de febrer, com tu bé has dit.
Us heu fixat alguna fita de nombre de participants en aquesta primera edició? Sempre costa una mica no arrencar els certàmens.
No, la veritat és que no, això no ens ho hem plantejat, perquè tampoc no ens interessa tant la xifra de participants com que realment rebem obres que siguin de qualitat, no? Sí. Vull dir, ens interessa més això. Suposo que també és cert que segurament a la primera convocatòria doncs, no rebrem tants participants com a la segona, no? Que la gent ja estarà esperant que es convoqui. Clar. I ja ha tingut més temps de preparar les propostes, però no és una cosa en la que haguem pensat de forma detinguda. Mm.
Els guanyadors veuran publicada la seva obra, però també rebran una quantitat econòmica. No sé si creieu que també calen més suports per seguir creant, perquè, com deies, no, abans Angoulême, no, França, el còmic està vist d'una manera, però aquí a Catalunya o a Espanya doncs és d'una altra completament diferent.
Sí, és cert que a França el nivell del que és afició a Espanya i a Catalunya hi ha molta afició pel còmic, hi ha molta tradició. El que passa és que, a diferència en França, és que allà sí que tenen una indústria, no? Una indústria editorial especialitzada en còmic molt consolidada, que en canvi aquí, en el fons, és inexistent. Vull dir, parlem d'indústria del còmic espanyol, però, home, dir-li indústria també és una mica exagerat, no? Però, bueno, se li diu. Llavors, pel que fa a suports a la creació, bé, a veure, ser artista no és fàcil, no? Amb la qual cosa els suports a la creació sempre estan, són benvinguts i sempre ajuden. I de fet, el Premi Finestres de Còmic en Català, una de les coses que té com una de les seves premisses i raons de ser és justament estimular que es creï còmic directament amb aquesta llengua.
De fet, això t'anava a preguntar, si espereu que d'aquests concursos en puguin sortir nous noms, que gent que encara no ha sortit a la palestra però que tenen una qualitat i que no han vist aquesta oportunitat fins ara.
Sí, esperem això i també de molta gent que està creant directament en castellà perquè és l'única opció que tenen, que també doncs, tinguin l'oportunitat de poder crear directament amb la seva llengua, no? Que fins ara tampoc la tenien. Mm-hmm. Totes dues coses és en el fons el que seria natural que acabés succeint.
Doncs moltes gràcies, Montse Terrones, per explicar-nos aquest projecte Finestres amb l'editorial, amb els premis i amb la llibreria. Us anirem seguint de prop perquè segur que germinarà i que sortiran moltes més coses de les que hem parlat avui. Moltes gràcies per atendre el Quimèric.
A vosaltres. Nari yamanu ai wo sakebu yo
subete o daite koko ni iru nda hikari wa. I no deixem de parlar de còmic, però en aquest cas parlem de manga i concretament de demografies, perquè Marina, hi ha molts tipus de demografies, però la femenina té una utilitat, oi?
Sí, la demografia femenina, un concepte que jo, sincerament, no havia escoltat a la meva vida.
Ni jo.
I llavors m'he hagut d'anar a la xerrada i després informar-me de, a veure, aquest concepte, què vol dir? Llavors, us ho explico per si tampoc el coneixeu.
D'acord.
Vale. La xerrada vam posar com a exemple.
La xerrada al Saló del Manga.
Sí, perdona.
Que ja fa uns dies.
Sí, ja fa una mica de temps. Es diferencien dos conceptes, el gènere i després la demografia. El gènere doncs, són obres que comparteixen algunes característiques doncs, de contingut i estructura, que això ja ho sabem tots.
Que seria fantàstic, terror...
Sí.
Exacte. I després estaria la demografia, que es refereix al conjunt de població al que està destinat a aquest tipus d'obra.
El target group.
Bàsicament. Llavors, al Saló del Manga vam poder assistir amb l'Iker a una xerrada que va fer Sheila Marchirán, que és cofundadora de ProShoujo Spain, que és un portal informatiu de demografia femenina referida al manga. Uh-huh. I llavors vam estar parlant doncs, d'això de la demografia i després de diversos conceptes de feminisme. Era com una mica introducció al feminisme fins a cert punt.
I després de la xerrada la vam sequestrar legalment. Això ho entendrà ella, quan l'escolti. I li vam fer l'entrevista. Maquíssima. Ets meravellosa. Ja està. Només dir això.
Doncs escoltem l'entrevista.
Apa. Maquíoporu. Has estado todo el rato dando vueltas a la idea de que las mujeres podemos consumir cosas de hombres y de mujeres y en cambio los hombres no pueden consumir cosas de mujeres. ¿Por qué crees que hay esta problemática?
Mira, es muy sencillo. Nosotros vivimos en un patriarcado lo he comentado en la charla, el patriarcado es una sociedad que está dirigida casi plenamente por hombres. Claro, ¿eso qué significa? Que se establecen unos roles de géneros a gusto con el hombre. Eso quiere decir que a nosotras se nos inculcan unas cosas, unos valores, y a los hombres otros valores. ¿Y este qué incluye? La cultura. La cultura que nosotros consumimos es mayoritariamente masculina. ¿Por qué? Porque vivimos en un patriarcado. Entonces, quien manda, pues siempre quiere cosas a su gusto. Entonces, ¿eso qué sucede? Que a nosotras nos da igual el consumo, porque ya estamos acostumbradas a consumir todo. Los hombres, en cambio, están, desde pequeños se les inculca ciertos tipos de ideas que lo femenino no es importante, es irrelevante, no les interesa. Entonces, claro, eso hace que nosotras tengamos la facilidad de consumir cualquier tipo de producto sin mirar para qué me ha dirigido, pero a los hombres les es más complicado consumir cosas femeninas porque, claro, es para mujeres. Y si eres un hombre y consumes cosas para mujeres, te miran mal. Y es súper básico, pero son estas cosas de no llores, no te comportes como una chica, no seas débil, sé competitivo. Al final esto es algo que nos afecta a todos, no solo a las mujeres.
Me da tanta suma pereza que pase esto. Yo he leído Un extraño en primavera y es preciosa la historia y no se supone que la debería de leer yo y no lo entiendo.
El problema con todo esto es que no eres el target al que está pensado, pero eso no te exime de poder leerlo. Es bueno que accedas a eso porque puedes acceder a lo que te dé la gana. Te llama la historia, léela, disfrútala. Da igual que sea para mujeres, que sea para hombres. El problema es que nosotras esto lo tenemos más fácil y el problema es que los hombres no tienen la misma facilidad, no hacen este cambio de chip de pues a lo mejor aunque sea una historia para mujeres a mí me interesa. Porque como ya se les ha inculcado la idea de que todo lo femenino es inferior y no vale la pena, pues no llegan a hacer este cambio. Es una pena porque se están perdiendo muchísimas cosas que realmente son muy buenas.
Los hombres deberían de hacer ese paso, de dar ese voto de confianza a un género que normalmente no leerían por ser ese género.
A ver, el problema con los hombres es que están muy asentados donde están. Hay muchos hombres que se llaman a sí mismos aliados, que están a favor del movimiento feminista, que apoyan que las mujeres reivindiquen lo que es suyo por derecho, porque somos personas válidas y nos lo merecemos. No pedimos más que vosotros, pedimos lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que luego a solas, con el grupo de amigos, ya no es un aliado. Entonces hay que ir cambiando estas cosas de si tú estás con tu amigo y tu amigo hace un comentario despectivo o machista sobre una mujer, le tienes que llamar la atención. Porque no le puedes reír la gracia, porque ese es el problema, que tú le rías la gracia. Entonces los hombres tienen que empezar a asimilar que son parte del problema. Y como parte del problema, son parte de la solución. Entonces yo puedo reivindicar mucho, yo puedo hacer que muchas mujeres reivindiquen mucho, pero si la otra parte de la sociedad cierra puertas, no podemos hacer nada. Entonces,
¿cuántos hombres conozco que dicen ser feministas, pero luego en el grupo de amigos no dicen nada? Y piensas, bueno, será por su carácter, será por su forma de ser, ¿por qué? Yo abro la boca cuando hay que abrirla, y yo soy tímida cuando soy tímida, pero ¿por qué yo puedo abrir la boca y ellos se callan?
O lo achacan al humor negro.
Esto es un clásico. No es humor negro, es que eres gilipollas. Hay humor y humor. Si tú en privado dices una cosa, las cosas las tienes que decir en privado y en público. No puede ser que a mi lado digas, sí, tienes razón, porque ya hay que ver, porque no sé qué, porque yo no soy así. Y luego compartas fotos de personas que no te han dado permiso para contarte tus fotos. No pares los pies a tus amigos porque es que él es así, me importa muy poco como sea. Pero si no se le indica el comportamiento que está haciendo mal, a lo mejor ni siquiera es consciente de que lo hace. De la misma forma que educamos a los niños en valores, a los adultos también. Pero si yo a una persona no le digo que su comportamiento es erróneo, ¿cómo lo vas a ver? ¿Va a bajar la virgen y le va a decir, te equivocas? No. Al final el feminismo lo único que busca es que todos seamos iguales. No busca una superioridad moral de la mujer. Yo lo único que quiero es lo mismo que tienes tú. Ni más ni menos. Lo mismo. Quiero las mismas oportunidades, los mismos accesos. Todo lo que puedes tener tú, lo quiero yo.
¿La demografía es un escalón más a la igualdad?
A ver, la demografía como tal es un elemento muy retrógrado. Lo hemos comentado en la charla. Pero ¿qué pasa? Es la única arma que tenemos para poder reclamar cosas para nosotras. ¿Es buena la separación por géneros de la cultura que consumimos? No. ¿Es adecuado para los tiempos que corren? Ojalá no hicieran falta, ojalá todos tuviéramos de todo y no hiciera falta esta distinción. Pero la necesitamos. La necesitamos porque es la única manera de conseguir un espacio seguro para nosotras. Y aunque sea retrógrado, aunque esté, que lo tendríamos que borrar de la faz de la Tierra, ahora mismo no nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir porque nos invisibiliza a ojos de todo el mundo.
¿Y llegará el día en que no se necesite?
Bueno, no sé. Hace poco nadie hablaba de que podíamos tener una presidenta y mira, ahí está Yolanda dando pasos de gigante, fíjate tú. Yo creo que tarde o temprano, si seguimos así, seguimos reivindicando y seguimos luchando, yo creo que sí que llegará un momento que no hará falta, pero ahora con el alce de la extrema derecha tenemos tantos problemas que tenemos que ser más reivindicativos que nunca. Entonces cada vez lo veo como más lejos, la verdad.
En la charla también has sacado el tema de Twitter, porque últimamente está muy relacionado con el tema del feminismo también, y comentabas pues que hiciste un tuit reivindicando de una manera bastante, o sea, no era muy agresiva, es que era bastante normal.
Completamente normal, sí.
Vale, de una manera súper tranquila, pues una idea que tú tenías y te atacaron. ¿Por qué los hombres atacan cuando las mujeres quieren dar un pasito más por sus propios derechos?
Porque ven peligrar su status quo. Al vivir en una sociedad patriarcal, el hombre es el que tiene el control de la situación. Es el que manda, es el que decide y es el que impone. El avance de las mujeres para ellos supone un peligro, porque en el momento que nosotros estemos al mismo nivel, ellos no podrán tomar esas decisiones que toman por todos como es ahora. Tendrán que debatir y tendrán que, no podrán decir sí a algo, sino que tendrán que exigir por qué y tendrán que debatir con alguien. Y eso es una pérdida de poder, no quieren perder este poder. Yo no querría perderlo, es que es normal. El auge de ideologías de extrema derecha lo único que hace es dejar más patente que hay gente que quiere que esta separación siga siendo así, que la mujer no salga de la casa, que cuide de los niños, que cuide de la familia. Mira, en las charlas lo hemos comentado, hemos hecho levantar la mano. A mí esto de que la gente levante la mano en las charlas, tengo que decir que me encanta. Pero hemos preguntado cuántas personas dependientes había por las familias y cuántas mujeres se ocupaban de estas personas dependientes. Ha levantado mucha gente la mano. Al hacer la misma pregunta, pero con hombres, han levantado 4.
Uno de ellos era yo.
Sí, es verdad. Al final, estos roles de género a los hombres les permite tener un poder sobre las mujeres, les permite controlarlas, porque las deja en un lugar apartadas y solas para que se ocupen de la familia. Y es un peligro para ellos porque el poder envenena. O sea, eso tenemos que ver a los políticos. ¿Cuántos corruptos hay? Es normal, tú estás ahí arriba y tienes acceso a todo. Claro, pues lo mismo pasa. Y es un problema grave. Y es una tontería, porque ya me dirás tú, ¿de qué te sirve gritar en Twitter? Es que no entiendo nada. Pero bueno, el problema de base es ese, que ven peligro a su status quo y no lo quieren perder.
Decías que no es la primera vez que das este tipo de charlas. ¿Cuál es tu sentimiento después de acabar una charla y que lo que ha pasado justo al terminar, que la gente se te acercaba, te daba las gracias por hacer lo que estabas haciendo?
Pues mira, casi me pongo a llorar. Casi me pongo a llorar porque creo que es un discurso que es muy necesario. Y que la gente te venga a agradecer quiere decir que ese discurso cala. Y si el discurso cala, quiere decir que el discurso viajará. Porque la gente que le ha gustado lo hablará con sus amigas. Y a lo mejor de esas amigas lo hablan con otras amigas. Y lo comentaba en la charla, al final, cuanto más gente lo sepa, que hay un problema, mejor. Porque cuando visibilizas un problema es cuando la gente empieza a buscar una solución. Y no podemos cerrar las puertas del feminismo a ningún estatus de la sociedad, ni a ningún estatus de la cultura, porque nos afecta a todos los niveles y tenemos que luchar por ello en todos los niveles. Y de verdad, casi me pongo a llorar. Ha sido muy bonito, la verdad. Me hace sentir que el esfuerzo ha valido la pena y que los ataques son insignificantes al lado de lo que surge de todo esto.
Quimèric, el programa per als mentalment divergents. Quimèric als festivals.
Aparquem la secció còmic literatura per anar a parlar de cinema, ens anem cap als festivals i anem a fer cròniques de començant per el Fantàstic Granollers, que ha arribat a la seva 10a edició.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo n'he pogut cobrir unes quantes pel Quimèric, l'any passat no hi vaig poder anar pel tema de la pandèmia perquè estàvem confinats aquí en el confinament municipal. Sí. Aquest any no hi he pogut anar perquè estava malalta, els oients ja ho van notar al Quimèric anterior, sí, que vaig tenir problemes amb la veu. I
vas decidir enviar-me a mi, perquè estàs boja.
No podia fer una altra cosa. Era això o no ho cobríem, perquè jo realment estava fet un capullet en el sofà i no podia fer res més. I em va saber molt greu, perquè a més aquest any la programació era brutal.
Els curtmetratges que vaig veure van estar molt divertits.
Et van agradar tots?
Sí, tots.
Més enllà del volum del so de la sala...
Bueno, és veritat, que aquí va haver un problema que jo estava molt a prop dels altaveus i al final de la sessió em va donar un mal de cap espectacular que em vaig anar a dormir molt bé.
Li deixem aquí pels organitzadors, perquè ho sàpiguen, no? Per la següent edició. Escolta, aquest any també hem rebut molt de curtmetratge, no?
Molta teca. 65 llargmetratges, 150 curtmetratges, gairebé 1.000 rebuts en competició, 9 exposicions i han venut més de 3.000 entrades.
Ostres, això són xifres de rècords, no?
Això durant totes les... comptem totes les edicions, eh? No, ens, no ens flipem.
Aquestes 10 edicions ens deixen
Exacte.
Això, eh?
Això, aquest és el barem de les 10 edicions. I ja ens trobem en aquestes. Què va passar? Dissabte, jo vaig anar, tarda, a la sessió de curts, que la presentava l'actor català Miquel Ripeu, i va ser divertit perquè van començar el monòleg dient us preguntareu què fa un actor monologuista negre presentant un acte del Fantàstic en català. Què és això? Ciència-ficció? Doncs sí. Tothom rient.
Aquest és trist, però cert, no?
Sí.
És boníssim.
Aquesta era la dinàmica. I va estar bastant divertit. Si voleu, escoltem el seu organitzador, el Ramon Daví, per veure el seu barem.
10 anys ja fent el festival, encara esteu en forma?
Jo crec que sí. La veritat és que quan fa 10 anys vam començar, ningú s'esperava que ni de nosaltres ni la ciutat entengués i potser seguís gaudint d'un festival de cinema que va començar quasi bé per casualitat. I com hem crec que mostrat en la imatge i la comunicació d'aquest any, estem en forma perquè, sobretot a nivell anímic, entenem que la ciutat necessita i que vol continuar tenint un festival de cinema de gènere, i nosaltres com a organització doncs no podem fer més que seguir oferint aquesta proposta d'oci alternatiu que tant ens agrada i que tan necessària és a la societat actual.
Esteu tan en forma que teniu un cartell amb dos aliens mamadíssims. Què em pots dir aquest cartell? Estàs orgullós?
Sí, la veritat és que bueno, nosaltres sempre cuidem molt la imatge, entenem que és algú que ha definit sempre el festival. En aquesta ocasió jo doncs hem comptat amb la col·laboració de la il·lustradora i l'artista Franca Barrelo, i la part gràfica doncs l'ha rematat a l'estudi Biombo Studio de Granollers, i la veritat és que estem supercontents de com ha respost la gent doncs aquests aliens catxes i mazaos que després del confinament s'han rebentat al gimnàs i que estan aquí dando guerra.
Bueno, al gimnàs i durant el confinament a casa, que se note.
Ejercicios del YouTube, ¿no? Allò, como tutoriales de cómo ponerme cachas en dos días en mi casa, ¿no?
Exacto, que se note. Ja esteu encarant la recta final del festival. Com estan anant?
Bé, la veritat és que molt contents, perquè tot i que l'any passat vam poder fer festival i sota les limitacions i restriccions que s'havien de respectar al Procicat, clar, va ser un festival una mica més light, no vam poder tenir el hall amb la barra, exposició, no van haver-hi votacions del públic, només es van projectar curtmetratges, i aquest any doncs hem pogut recuperar doncs el festival tal i com ens agrada oferir-lo, no? L'experiència de venir aquí, prendre't una cervesa, menjar-te un entrepà, parlar amb els amics de quins curs t'han agradat més i veure curts i pel·lis, que és el que al final defineix el festival. I la veritat és que a nivell de públic, doncs molt bé, una resposta molt bona. No sabíem com respondria la gent això després de la pandèmia, ara que hi ha tants plans d'oci que de cop i volta s'ha despertat tot, no sabíem com respondria la gent, i la veritat és que la sala està plena, la gent li han agradat els curts, i al final l'objectiu del festival és que la gent que compra una entrada i seu a la butaca s'ho passi bé, i jo crec que aquest any ho estem aconseguint.
Doncs sí, jo t'he de felicitar, perquè a mi els curts que he vist avui, la segona tanda, han estat molt guais, una gran selecció.
Bueno, doncs moltes gràcies, m'alegro que hagis gaudit.
M'ho vaig passar molt bé, sí.
Es nota, no?
Sí. I sobre el premi del jurat, el millor curt, amb una dotació de 1.000 euros, aquí no t'ho creuràs, quina potra vaig tenir que el vaig veure.
I quin era?
Nightbreakers. A veure, petit resum. És un grup de supervivents en una espècie d'apocalipsis. Van completament vestits com un arbre de Nadal, amb llumetes, perquè hi ha monstres a l'obscuritat, i si estàs a les fosques, et cruspeixen.
Ah, molt bé. Aquesta, molt positiu, molt alegre, no?
Aquesta era la premissa. Doncs vaig poder parlar amb el seu director, Guillem Lafoz.
com has sentit rebre aquest premi?
Una passada. Més que el premi en si, ha estat el festival, la projecció, el veure la sala bastant plena de gent. Això és al final el que ens quedem, no?, d'aquest festival, i l'acollida per part també del festival, com ens han tractat.
Ja és la tercera vegada que projectes el curt en un festival. El públic ho agraeix? Quins missatges t'arriben?
Sí, és tot just el tercer cop que es projecta, que es pot veure aquest curt en festivals, i de moment està funcionant molt bé. Per nosaltres és molt divertit veure la reacció de la gent, perquè evidentment quan has estat treballant amb això tant temps, a tu ja no et funciona, ja no saps exactament si el curt funciona o no, si els cops d'efecte tindran l'efecte que han de tenir sobre la gent, i és molt divertit veure-ho en públic i constatar que això funciona, sentir els comentaris, sentir que... Doncs jo tenia un tio al darrere que estava dient no sé què, quan ha passat tal, no vull destripar res, però sí, és molt divertit. Al final, això és el millor de fer curs.
D'on surt aquesta idea de fotre llumetes al cos de la gent?
Bueno, a veure, si heu vist el curt, ja enteneu d'on ve una mica tot això, no? Sí que hi ha un punt d'humor negre, fins i tot, en què semblin arbres de Nadal andantes, no? Una mica, quan els veus per primer cop. Aquí sí que, bé, ens vam deixar anar una mica, vam deixar anar una mica la imaginació, però tot està justificat. Si veieu el curt, ho entendreu.
Com va anar el rodatge?
Va ser un rodatge molt, molt peculiar. O sigui, realment és un curt que es va rodar en 3 dies, que és molt poc, rodant una quantitat ingent de plànols al dia, fins a 75 plànols al dia, amb una sola localització molt fosca, molt plena de pols, en plena època Covid. Un rodatge que es va posposar perquè el rodatge havia de ser 10 dies després de que ens confinessin. Llavors vam acabar rodant un any després amb la meitat de pressupost, i tot ha estat com molt accidentat, no? Però al final són accidents feliços perquè han fet que la cosa surti com finalment ha sortit, no?
Una premissa bastant interessant. En situacions extremes, doncs, una persona no s'entén. És a dir, aquí hi ha prim la supervivència.
Clar, clar.
I aquí, amb perdó, hi ha bons i hi ha villanos. I els villanos no necessàriament són males persones. Aquesta era la premissa del protagonista, l'actor Paul Fernández, que era un villà, però amb motius.
Quina va ser la teva impressió després de llegir el guió i veure que el teu personatge era un cabronàs, amb perdó?
Pues molt, molt guai, la veritat. Aquest no era el primer guió, hi havia diversos guions. Llavors el personatge també va evolucionar. Sí, sí que és un cabron, però jo crec que té els seus motius per ser-ho, o que la supervivència et pot fer... No, bueno, però sí, no? Quan estàs molt fotut o et veus contra les cordes, pues treus un instint, no? Em va agradar molt, sempre mola. A mi com a actor m'agrada fer papers de dolent, mola molt. I la veritat, no estic acostumat a fer villanos, entre cometes. I és una figura que em mola molt, tant per les pel·lis com pels còmics. És la figura més interessant.
Per lo que he vist i per lo que m'imagino que ha passat en aquests 3 dies de gravacions, quin és el punt de vista de l'actor que està repetint escenes?
La veritat és que ens ho vam posar molt difícil, perquè tècnicament, com has vist, havíem de portar molt de pes a sobre i depeníem d'una il·luminació, i això era una putada, perquè portàvem molts quilos a sobre, però molts. Però ens ho vam posar molt fàcil de rodar cronològicament, cosa que normalment no es pot fer. Al ser una única localització, doncs això ens ho permetia. Però clar, jo estàvem allà tancats a un túnel i sí, has de tirar d'imaginació, però quan veus el resultat, doncs flipes.
La crònica del Fantàstic.
I de Granollers ens anem cap a Molins, perquè aquest any han fet la 40a edició del seu festival de terror, que no és poc, i nosaltres hi hem enviat el Marc Mosquera. Hola, Marc, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Tu ets un habitual de Molins i
sí.
Suposo que pots comparar, no? Edició rere edició, com ha anat evolucionant aquest festival?
Home, és un festival que va a més cada any. El de l'any passat va ser raro, perquè va ser, per culpa del Covid, va haver de ser tot online. I es van haver de reinventar en 2 setmanes, com aquell que diu, però amb aquesta edició, la 40a... plus, diguem, li han dit XL com la talla de les samarretes, és que realment ha sigut molt gran.
Perquè la 40a havia de ser l'anterior, no?
Sí, Exacte.
Hem fet una mica com el de Sabadell del 9 i mig, doncs quarantena
plus,
no?
Sí, vam fer una mica això perquè se'ls va quedar com a mig gas i van dir, no, aquí hem de fer una festassa com sigui, clar. Llavors aquest any ha sigut la festa.
Mm-hmm. Però aquest any presencial i a més han mantingut una part online, no, també?
Sí, de fet han fet com dos festivals en un, la qual cosa era una mica d'embolic perquè han fet dues programacions exclusives, és a dir, el que feien presencial no estava filmint.
Okay.
I el que estava filmint no estava presencial.
Ah, mira.
Llavors, però clar, en comptes d'haver-hi poques pel·lícules, no eren moltes de tot. Llavors...
T'havies d'organitzar.
T'has embafat? Podríem dir que has acabat al límit.
Bueno, el problema és que jo, almenys a nivell personal, no només he tingut Molins. He tingut l'Alternativa i he tingut Casa Àsia Film Festival, que tot ha quadrat aquestes tres setmanes i ha sigut un caos.
Així té els ulls vermells.
No has tingut vida.
No massa. Era allò, treballar, filmin, cine, dormir, una mica això. Però...
I quantes pel·lícules has vist al final? El recompte?
Doncs no, el bo és que no l'he fet, el recompte.
Oh.
No, però... em sap greu. Però...
De vegades és millor no saber-ho.
Sí.
Però moltes.
Quantes hores hauré passat?
Reconec que ja m'he descomptat, és a dir, que han d'haver vist unes quantes, sí.
Llavors, obviarem els palmaresos, que si no ens hi podem morir, però vale. Anem a fer una mica els teus tops 3.
Vale.
Comencem pel presencial, no? Que sempre és com més bonic, no?
Sí.
Va, a veure, per on comencem?
Doncs començaríem amb The Medium, que és una pel·lícula que, de fet, el Sergi Castanyer, quan vam venir a parlar de Sitges, ja la va posar ell en el seu top de Sitges, jo vaig dir, no, és que me la guardo per Molins. Doncs pues està aquí, en el top 3 de Molins. O sigui, és brutal. És un fals documental sobre una xaman tailandesa que representa que està posseïda per la deessa del lloc i per això té poders sanadors i té poders sobrenaturals. I representa que la seva neboda seria com l'hereva, perquè sembla que la deessa ha anat cap a ella.
Sí.
Però clar, estem parlant d'un festival de terror, llavors diguem que no seria la deessa el que hi ha.
Vale.
I hasta aquí puedo leer. El que passa és que la gràcia és que és un fals documental. És a dir, la primera hora i mitja veus com és un equip de documentalistes que està allà entrevistant-la, seguint-la, veu coses rares i tal. La mitja hora final sí que és un palet més típica, podríem dir, però no baixa el nivell, tampoc. O sigui, realment és una pel·lícula molt, molt, molt recomanable.
Mm. I fa por o no?
Fa por a vegades. O sigui, hi ha moments i és molt incòmode, perquè aquest
quan la càmera es queda borrosa, allò fa una por, tio.
No, però aquest fet de que sigui un documental, encara que sàpigues que és fals, diguem, però li dona
aquest puntet de realitat.
Exacte, sí.
Pseudo-realitat.
Sí, i això també afecta, perquè hi ha vores que dius, vale. I dius, menys mal que hi ha una pantalleta al mig.
Sí, no? I a quina hora la van programar? Vull dir, era...
Això va ser un diumenge al vespre. Una hora
assequible, eh? No a les 3 de la matinada del dissabte de la marató.
A les 12 hores que les van fer...
La cosa canvia, eh?
Eren més allò...
No sé si alguna de les 12 hores estava en el teu top 3.
No. Vaig estar a punt de posar alguna, però no, només eren 3. Vaig dir, no m'he d'espacio.
Li hem de dir a l'audiència que vam rebre una foto de Marc Mosquera a les 9 del matí... sortint de la sala allà com un campió.
Oh, i tant.
I encara xatejant amb nosaltres fins a les 11 perquè encara no havia arribat a casa, no? I dius, a veure...
Sí.
A veure, hi ha gent que se'n va de festa...
I jo me'n vaig anar a veure pel·lícules, sí.
Tot és admissible.
He de dir que és les primeres 12 hores que no m'he dormit en cap moment.
Ostres, això sí que té mèrit, eh?
Sempre hi ha algun moment que... Algun moment de cap fas...
Un petit descans. Doncs
pues no sé si és que l'any passat, clar, les van fer però online, i llavors estaves al sofanet amb la manta i tal, però aquest any teníem tots ganes de molt, però no, la gent en general va aguantar bastant fins al final, ningú va dormir, o sigui, estàvem tots allà com...
Molt bé, molt bé. Això és que ja hi ha costum, eh?
Home, la foto eren uns quants,
som els hooligans,
vull dir que no eren tres pringats que supervivents, no, era un grup voluminós de gent que havia aguantat allà les 12 hores i jo em trec el barret.
I amb somriures, eh? Els vam saber fer. O sigui, no és allò d'aguantar-nos els uns als altres. En plan...
Bueno, entenc que va valer la pena, no? Aquestes 12 hores.
Sí, realment van estar molt bé les pel·lícules. Vam fer un parell que ja havia vist a Sitges i tot i així tampoc em vaig a dormir.
M'adormiré
en aquesta que ja l'he vist, però no, tampoc. Vull dir, no, estava bastant bé. La veritat és que...
Doncs seguim amb el teu top 3 i anem pel segona posició, The Innocents.
The Innocents, sí. Perdó. És un film noruec...
La música ja sona noruega. Ara
És molt nòrdica, tota la pel·lícula, amb aquella atmosfera, amb aquesta lentitud nòrdica, però que no és que sigui lenta la pel·lícula, és que va fent... No. i va de dues nenes, una d'elles molt autista, regalar alcohol molt perquè és bastant vital en la pel·lícula, que arriben a... Bueno, amb els pares es muden a una urbanització així com molt maca, amb arbres, un bosc al costat
sempre
i tal.
Sempre comença així.
I hi ha uns nens que
malament.
Viuen... Exacte, sí. Dius, que maco tot, fins que no. Llavors hi ha uns altres nens que llavors els coneixen allà, que representa, que sembla que tinguin com uns poders estranys, sobretot quan els adults no miren.
Ah...
I resulta que una de les nenes és capaç de parlar amb la germana autista, que diu, no, si jo la sento, saps? I és com, què? Perdona, quan? Com?
Ara estic, sí. M'estic imaginant la nena de Hereditari, una mica.
Té un puntet, té un puntet.
M'està fent grima
el
només d'imaginar-me.
El que passa és que la pel·lícula és molt diurna, és molt... De fet, té una estètica una miqueta com Midsommar, és a dir, no és que faci por perquè tot és
aquesta
fosc i tal.
Aquesta estètica no m'agrada. És a dir, m'agrada, però sí. És el terror aquest de... Ui,
sí,
no
de
és
que...
por de... És l'oscuritat, bueno, és normal que tingui
por. Que costa
por.
Més
no.
Fer por, de
exacte.
Dia.
Sí,
que si ho aconseguís, està treballat.
I és una pel·lícula on els protagonistes són nens. I el dolent també és un nen. És a dir...
Els nens sempre han de ser dolents.
És que els nens també donen més por, eh?
Exacte, és que aquí està el tema. Una miqueta seria com un reverso tenebroso del gènere dels superherois, perquè, com he dit, els nens sembla que tenen poders. Llavors, és què passaria si nens, que tot ho veuen com un joc, tinguessin superpoders xunguets?
Clar,
pot acabar molt malament la cosa.
Clar, llavors, clar, pot ser que, bueno, passen coses, eh? Vull dir, realment la pel·li és molt intensa.
Mm. Anem a la següent, In the Earth.
In the Earth, sí. Aquesta va guanyar, de fet, és la guanyadora de la secció oficial.
Sí.
És del Ben Wheatley, el que va fer... Bueno, és conegut per High Rise o Free Fire, una comèdia negra brutal, no sé si l'heu vist, però ja us la recomano des d'aquí. Que són, és com una hora i pico d'un tiroteig, però és que és impressionant.
Una hora i pico de tiros?
No, hi ha un tiroteig, però... Tota l'escena és el tiroteig, però no he, però passen coses.
Vale.
Vull dir, realment és molt bona, eh? Doncs aquí canvia radicalment de gènere i es passa a una ciència-ficció contemplativa, podem dir, i post-pandèmica, de fet. O sigui, es tracta que hi ha un virus que està assolint tot el món, llavors hi ha un científic que, junt amb una guardaboscos, endintren en un bosc d'aquells tupits i tal, on hi ha una llegenda d'un ésser dels antics natius americans que diuen, no, això és per espantar una mica els nens i tal.
Una merda.
Sí, ahí està. Llavors representa que hi havia una científica que estava fent uns estudis i fa mesos que no saben res d'ella. Llavors s'endinsen al bosc per intentar parlar amb ella, què passa amb els seus estudis. I...
Està morta, mínim.
Sí. Això recorda
no
una
diré
mica.
Res.
Bruja de Blair, una mica.
Jo no diré res, però la gràcia de la pel·lícula és que no és un terror a l'uso, o sigui, no hi ha un monstruito que hagis de matar, ni un res exactament d'això, sinó és una miqueta com el dilema, que estem vivint una miqueta amb la postveritat famosa que hi ha hagut a partir de la pandèmia amb el Covid, i es barreja ciència... màgia, creences, el que vols creure, el que necessites creure.
Més com psicològic,
i,
no?
Exacte, i està molt guai. Realment, és una pel·lícula que has de saber entendre que, a part del que passa, hi ha molt subtext a sota. Sí que és vital que si et quedes només amb el que passa, queda una mica com, hosti, només és això. Però no, és que realment... Realment té un pozo que és bastant guai. És la guanyadora, ho dic.
Sí, és la guanyadora de la presencial, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Molt bé. Mira, ara podràs dir que sí que has vist alguna guanyadora, exacte,
sí,
no com a Sitges.
Per una,
per una vegada coincideixen,
Marc, l'has encertat.
A Sitges, a Sitges no hi ha manera. O sigui, la que guanya no l'he vist, però a Molins sí.
Molins sí, ara anem avançant. I ara passem al top 3 de Filmin. A veure, comencem amb I Blame Society.
Sí, aquí canviem de terç, perquè precisament les tres pel·lícules que m'he posat al top 3 de Filmin són bastant... comèdies de terror, però tenen un punt còmic.
Això que és un diumenge tarda, no? Amb el sofà, les crispetes...
Sí,
no?
Però és que estan molt bé, realment. La I Blame Society és... bueno, de fet, va guanyar el Premi a millor actriu protagonista, que és la... Que, no, és actriu, directora i guionista, o sigui, s'ha fet el projecte...
S'ho fa tot ella.
Quin mèrit.
I és una, represent, és una mena com de meta-realitat. Ella fa d'una directora de cine, o sigui, fa d'ella, però que no acaba de despuntar, intenta trobar el projecte que, tal, que intenti donar-li èxit, i s'ha quedat amb una cosa que li van dir uns amics seus, que és que li van dir que ella seria una molt bona assassina.
Ah, jolín, per quina cosa per quedar-se.
A mi m'ho diuen sovint.
Llavors, sí. Ah, sí,
una mica, segons
a veure com funciona la pel·lícula ara.
En segons quin món això podria ser un piropo, exacte.
Sí, sí, clar.
Llavors ella diu, ai, que maco. Llavors, clar, comença a pensar i diu, home, pues sí, pues sí que podria ser. I llavors comença a trobar com podria ser l'assassinat perfecte, però clar, tampoc és que el vulgui cometre, és com, bueno, jo... El...
Imaginació, no?
Sí, l'orquestro, però el puc filmar i tal. Uh-huh. Llavors, l'inici és espectacular, eh? Intenta filmar un documental amb el seu millor amic en el que li diu, mira, em van dir això, podria ser una bona assassina, i com que la teva nòvia crec que no fa per tu i m'odia, i pues, si hagués de matar algú seria ella, no. Llavors, em pots ajudar a simular el...
Ah,
i clar, el tio es queda com, perdona, què? O sigui... És com, però tu estàs fatal.
Perquè
no
més
sé
ell
què.
S'acaba d'adonar que no es cauen bé, no? És
exacte,
aquell moment de...
Clar, clar, és aquell moment de què coi està passant aquí. I això és els primers 5 minuts de pel·lícula, eh? A partir d'aquí passen moltes coses, però bàsicament és ella també fent-se com filmacions, fa un footage una miqueta, de sí, sí, podria fer això, podria fer l'altre, i comença a desencadenar-se una personalitat assassina que li mola, diguem.
Ah.
Ostres,
i està molt bé.
M'estic imaginant les escenes. Ostres. Ei, hola, chicos, aquí estamos con el cadáver.
No és tan així, però sí que és costumbrista i està molt bé per això. O sigui, és com... Sí, vull dir, és... No sé, a mi m'agrada molt, tu. Està molt xula.
I anem a per la següent. Death of a Blogger. Blogger amb B baixa.
Sí. No és que m'hagi equivocat a l'escriure, no.
No, ja m'he imaginat, però
dos
dic, bloggers. Explica
clar,
molt.
Hi ha dos bloggers.
Es veu que aquí seria un explica youtuber, molt. Perquè
sí,
ens
no?
entenguem.
Clar, és que jo sóc boomer i jo sóc no... Hi ha blogger amb B alta, que és
dels blogs, no?
Escriptura
exacte.
De tota la vida, sí. I amb B baixa, per la B de vídeo,
exacte. És que està tot pensat.
Oh, que original.
Es va estilar bastant a principis de... Bueno, el 2010, per ahí, no?
Una cosa jo què sé.
Bueno, jo què sé, quan va sortir el YouTube...
Quan vosaltres teníeu 10 anys, més o menys, no?
Sí.
Quan miràvem YouTube i ens criàvem això, exacte.
Sí, perquè ara ja no passa, ara ningú es cria amb YouTube.
Així aquí ens carreguem, a l'Ibai Llanos o...
El què, perdó?
Aquí es carreguen, en aquesta pel·lícula, l'Ibai Llanos.
No, de fet és un... podria estar bé com a meta-realitat, no? Però
ai,
no, de fet és un youtuber que també intenta ser com viral, intenta com ser famós. Llavors comença a fer-se, això és el començament, eh? Comença a fer un seguit d'escenes, cada qual més absurda, i de cop i volta es grava ell com sortint d'una operació que li han fet lo de per treure-li diòptries i tal.
Sí.
I el tio està allà, no el puc mirar, no sé quant, i representa que allà gravaria en directe el que seria el primer poltergeist que es podria enregistrar en directe. Llavors, perquè es veu una tassa que es mou sola i hi ha un no sé què, i el tio diu, hòstia, què ha passat?
Això m'agrada.
Llavors és, no, jo no he fet res. I això, vull dir, jo no estava preparat, perquè la gent deia, home, però si ets un youtuber, segur que ho has preparat i
yeah.
tal.
Clar.
Llavors, la pel·lícula en si és com un documental que són entrevistes a una amiga d'aquest youtuber, a un altre youtuber que és especialista en fenòmens paranormals, i una periodista que està especialitzada en desmuntar fake news.
Ah, que bé.
Bona combinació.
Llavors, és entre que la de fake news també em va amb càmera oculta per intentar desenmascarar en el youtuber. El de fenòmens paranormals que no sap què creure. I mentre vas veient com flashbacks dels vídeos que es van gravar en el youtuber, vas veient, o sigui, la història està molt ben filada i té un final molt xulo. I realment té un parell de girs bastant interessants. I de fet és la que va guanyar la part online, o sigui, és la guanyadora.
Molt bé, mira, dos de dos,
Sí, sí, sí,
molt bé.
Sí, em sento orgullós de mi, dic, carai, tu has vist les dues guanyadores.
Increïble.
Pues sí, aquesta també està molt bé.
I anem a The Snot That Ate Port Harry.
Molt bé!
Ole! M'he col·lapsat una mica, però... La música ha contribuït a que em torni a venir.
No passa res.
Aquesta és directament una comèdia. Aquesta és, anem a riure. És una comèdia d'animació que parodia les pel·lícules de terror de sèrie B de Monstruitos als anys 50.
Ah, vaja.
Estupendo, ja està.
Vull dir, és ambientada als anys 50 en un poblet costaner d'Estats Units,
sí.
On tots els... sonen els Beach Boys, a tope. Tots els tios són així musculosos, guapetes i tal. Les noies són pin-ups, totes, absolutament.
Que mones.
I comencen a haver-hi... I llavors, diguem que comencen a haver uns misteriosos assassinats pel poble, gent que apareix morta i tal. Però sí, no, això és el que seria un assassinat, no? I el... Sí. és que m'he estat sonant redundant. I llavors representa que l'exèrcit envia d'incògnit a un científic que està així com a Tobonorro, també. Tots són guapos en aquest...
Perfecte.
Excepte el xèrif.
Tots són Chuck Norris.
El xèrif és el gordo, no?
El xèrif, que és un gorro amb panxa i tal.
Bueno,
estereotipo total.
Llavors envien un científic científic sexy a investigar i se n'adonen que ha caigut un meteorit.
M'està encantant.
Que tot el qualsevol ésser que el toca es transforma en un bitxo gegant. Vale? Llavors tenim un moment que hi ha una aranya gegant. Jo bitxos no sé
què. Que horror!
Però el xèrif té al·lèrgia. No. I es tornuda a sobre del meteorit.
No!
Llavors, el títol de la pel·lícula és literalment no. El moc que es va menjar no. Per Harry.
No!
Per què em preguntat?
Exacte. I fins aquí puc leer. Vull dir, però és realment molt divertida.
Per què havia de ser el xèrif?
Fa servir tots els clichés que hi puguin haver, però els sí, fa servir no? A favor. O sigui, és genial. Perquè, a més, fins i tot, quan es embarcen en 50, estan parlant tota l'estona del perill de la radiació nuclear.
Ai, ai.
Llavors, sempre que qualsevol personatge diu radiation...
Hi ha un
no? Sí, hi ha un zoom, l'enfoquen als ulls i diuen radiation. O sigui, és com... O sigui, s'hi arrepengen. Vull dir, realment, jo m'ho vaig passar molt bé veient-la.
Que bo.
Molt bé.
Està molt ben trobada.
Ens havies posat un altre accèsit, però s'ha acabat el temps.
Oh,
moltes gràcies, Marc.
I
et tornem a convidar quan tornis a un altre festival.
Cap problema.
Que
moltes
vagi
gràcies.
Bé.
Adéu-siau. Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies amb més cròniques del Fantàstic, perquè el que queda del mes de desembre, el que queda d'aquest any 2021, encara ens depara molts actes del Fantàstic. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.